Tot costa.
Sembla que les molèsties a l'esquena de Lamin no són greus, però jo em pregunto, quin sentit tindria que jugués diumenge a Turquia tenint en compte que per no classificar-te pel pròxim Mundial gairebé ho has de fer expressament? Han estat dues dècades patint per les cames de Messi i ara toca patir per les de Lamin.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Aquest divendres 5 de setembre de 2025. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que, com acostuma a passar durant les aturades internacionals, estem pendents de l'estat físic dels jugadors del Barça, i ara ho deies. Lamine Yamal va acabar el partit d'ahir contra Bulgària amb molèsties a l'esquena. Són molèsties que arrossega ja de fa alguns dies, però en principi hauria de jugar diumenge contra Turquia. Espanya va guanyar els búlgars per 0-3.
De seguida el Roger Arbusà des de Bulgària i la Laia Tudel des d'aquí mateix ens posen el cas exactament, ens tindran el cas de què té Lamine Yamal i quin és el seu futur immediat.
I aquesta matinada Leo Messi ha jugat l'últim partit oficial d'eliminatòries a l'Argentina. Messi ha marcat 2 dels 3 gols de la victòria de la seva selecció sobre Venezuela en un partit doncs ple d'emotivitat per aquesta circumstància, cada cop una mica més a prop la retirada de Leo Messi, que no confirma encara la seva presència al Mundial, anirà dia a dia, i que agraeix sentir-se per fi estimat al seu país. De fet, ho ha comparat amb el Barça, que durant... Vaja, que sempre es va sentir estimant, mentre el seu país potser tenien dubtes.
Bàsicament li va costar fins que va guanyar el Mundial. Fins aleshores tot eren marrameus i a partir d'aleshores comparteix el tas amb Diego Armando Maradona. Emocionadíssim Messi, en parlarem, trucarem a l'Argentina amb algú que ha viscut in situ aquest últim partit en territori argentí, de moment del millor jugador de la història.
Per cert, recordaràs que ahir vam explicar que feia dies que el mercat havia tancat, que el Barça havia rescindit el contracte d'Oriol Romeu, però que no hi havia comunicat. Explicava la Laia Tudel que des del club consideraven que no calia. Doncs bé, esperon, que aquesta tarda s'ha fet el comunicat. Sí, sí, agraint al català la seva professionalitat, el seu compromís i la seva dedicació. Potser ens van sentir...
O potser no, però...
Potser avui s'han llevat i han dit, escolta'm tu, que Oriol Romeu mereix que li agraïm la seva feina aquí.
Rectificar sempre és de savis, encara que sigui amb una setmana de retard, i fa bé el Barça d'acomiadar oficialment i amb l'agraïment que vulguin Oriol Romeu, que sapiguem no té cap delicte de sang que fes necessari no acomiadar-lo com si fos un personatge anònim.
L'Espanyol ha superat el Pau francès per 3-1 en l'amistós que han jugat aquest matí, aprofitant l'aturada de seleccions. Després la Sonia Leart ens en parlarà. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga masculina, però sí que hi ha Lliga F. L'Espanyol rep demà a les 12 al Deportivo, el Badalona juga diumenge al Camp del Granada i el Barça visita l'Atlètic Club a Sant Mamés sense Graham, amb una lesió al peu dret, i sense Serra Jordi, que és aquesta jugadora que ha pujat del filial, que ho va fer molt bé en la primera jornada, doncs estarà de 2 a 3 setmanes fora per un esquins. Ara a les 8, per cert, derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Real Madrid.
Atents al programa perquè la Ruth Vilà ens explicarà que una jugadora del Barça pinta que canviarà de posició. Estigueu atents.
Una nova Rolfo? Podríem titular-ho així, no?
Podríem.
La nova Rolfo.
Si va igual de bé, estarem encantats de la vida.
Ara, després, la Ruth ens explicarà. I en bàsquet, el Barça ha donat l'alta mèdica a Nicola Provítola més de 10 mesos després d'operar-se del lligament encreuat anterior. També a Juan Núñez, 6 mesos després de la seva del seu trencament de menisc.
Avui alta per Nicola Provítola. Avui Nicola Provítola al Tot Costa. encara prenguin.
Tant Núñez com la Provítola estaran disponibles per jugar demà contra el París a Encamp, tot plegat mentre Brizuela va acabar lesionat a l'últim partit de l'Eurobàsquet per Espanya, que ahir va quedar eliminada en perdre amb Grècia amb un festival de tirs lliures fallats en el moment decisió del partit. Demà comencen a les vuitens de final d'aquesta Eurobàsquet.
No ha anat bé, certament, l'últim acte de Sergio Scariolo, a partir d'avui ja entrenador del Madrid com a seleccionador estatal, però val a dir que el seu full de serveis, exceptuant aquest Eurobàsquet, és certament espaterrant.
Mentre el Manresa jugarà aquest vespre a 8:45 contra l'Andorra, ja amb el tècnic Diego Campo a la banqueta, després d'entrenar a la República Txeca, també en aquest Eurobàsquet. A l'europeu d'hoquei patins, la selecció espanyola masculina disputarà avui a partir de 10:45 a la segona semifinal, serà contra Portugal, l'equip anfitrió. Estem pendents del final de la primera semifinal que està en joc entre Itàlia i França. En ciclisme, el portuguès João Almeida s'ha endut la 13a etapa de la Vuelta, l'etapa reina per davant de Vingegaard. Amb la victòria, Almeida segon queda a 46 segons de Vingegaard a la general, mentre ha ampliat diferències respecte al tercer. Que és Tom Pidoc. Per cert que Netanyahu i l'estat d'Israel han felicitat el seu equip a la Vuelta perquè diuen que no han cedit a l'odi i la intimidació, i això els fa sentir orgullosos.
Molt bé, amb el Joan Fitó repassarem aquesta arribada a l'Angliru. Diu el Fitó que ha estat enganxat a l'etapa, que això que dèiem o que veiem tan clar que Vingegaard es passejaria a la Vuelta comença a ser més que qüestionable.
I en tennis avui es disputen les semifinals del quadre masculí a l'Open dels Estats Units a les 9 del vespre. Djokovic contra Alcaraz a partir de la 1 de la matinada, Sinner davant Auger Aliassime. Demà dissabte es disputa la final femenina, que jugaran Sabalenka contra Anisimova. I pel que fa als dobles, una bona notícia, i és que Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, disputaran la final demà contra el duet britànic Salisbury Skupski.
Buscant el seu segon títol de Grand Slam després del que van aconseguir aquesta temporada a Roland Garros.
I per acabar, en futbol sala, avui comença a disputar-se la Lliga. El Barça de Javi Rodríguez visita demà l'Inter Movistar i diumenge l'Indústria Santa Coloma jugarà a la pista del Ribera Navarra. I a motos, jornada inicial de motos al circuit de Montmeló, el Gran Premi de Catalunya, una jornada dominada per les KTM, ja que Brad Binder ha fet el rècord de la pista als entrenaments lliures, seguit del seu company de pista, Pedro Acosta. Darrere, Àlex Márquez ha estat tercer, Marc Márquez quart. Ja ho diu, que no li va bé aquest circuit.
Realment, els seus resultats a Montmeló no han estat mai bons, però jo crec que està despistant.
Demà, a partir de les 11, comencen els entrenaments oficials en un cap de setmana que es podrà seguir íntegrament a la plataforma 3CAT en els entrenaments, com les curses de MotoGP, i ja sabeu, amb transmissió íntegra compartida entre 3CAT, entre TV3 i Catalunya Ràdio, amb el Damià Aguilar.
Després ho comentarem tot plegat amb el Damià. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Quan veieu Messi amb l'Argentina, encara el sentiu com si fos jugador del Barça? Podeu votar a l'enquesta que tenim ja tant a Twitter com a Instagram. Sempre serà del Barça o no, ja prescrit. Qualsevol de les dues opcions, sí, no. El sentiu com si fos jugador del Barça i podeu fer les vostres reflexions, que com sempre hi haurà ben pendent la Sonia Oleart.
Encara em passa, eh? Encara, aquesta matinada estava veient l'Argentina-Venezuela i em passa com 7 anys enrere, que li fotien una trompada amb la seva selecció i se'm posaven els pèls de punta, i jo mateix m'haig de dir no, que contra el València en principi no entrarà a la convocatòria. En fi, a veure què hi diu la nostra audiència. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Perfecte, molt
sí?
bé.
Perfecte, hosti, és impressionant.
Home, estaria millor de vacances, però bé.
Has tornat aquesta setmana, no?
Sí.
El teu periple de vacances, que també ha estat llarguet, eh?
Sí, però m'agrada molt...
Hi ha molta gent que té un mes de vacances, no?
M'agrada...
Només un mes? Però si has estat... Sí, per l'Empordà, més d'un mes.
No. Què és aquesta fiscalització? No.
Finals de juliol estava a Rial amb un campus de futbol.
Ah, és veritat. És veritat. Potser és que no hi eres al tot costa, tens raó.
Un mes està bé, però sí. Ho has dit amb un tonet.
T'ho he dit amb un tonet de... Fa la sensació que no et veig, que no et veig des del juny.
Ara, tu quants hi has fet?
Molt poquets, massa pocs. Massa pocs, Juliol.
Ara es comencen a dir les veritats.
Sempre menys que la Tudel.
Això segur.
Vaja, com esteu avui, no?
Sí, sí.
Què, Marrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Tot bé.
Així m'agrada.
Un pequeño ensurt en el aigua al començament del programa.
Sí, però bé,
Em posen trampetes,
Tot resol, sí, hem vingut això.
Quan és tot aniversari, que lo estàvem parlant?
Doncs demà.
Bé?
Demà. Demà.
I així.
Mira, aquest any ha caigut bé, no?
Què vol dir?
Feia mà, que
tindrà... Prefereix tenir festa.
No de portar pastetes als companys de
la Ràdio. Per exemple. Senyor Ferran Correas, bona tarda.
Bona tarda.
Quan és el teu aniversari?
Uf, queda molt.
Queda molt.
A l'octubre.
Molt bé.
Ah, no queda molt.
No, dalt.
Queda molt.
Molt bé. Avui els nostres tres col·laboradors seran les primeres víctimes de la primera tutoria de la temporada, que, a més, ve amb un cert... algunes novetats. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jo no m'atreviria a dir que és un canvi de format. No hem passat de la Champions a la Superliga.
Renovem
però
secció, no?
Això mateix.
Bé, he fet algun petit canvi perquè, si no s'estaven acostumant, m'havien llegit una mica la ment i tot els era fàcil, i Bernat Soler m'havia captat. I ara vull fer una mica de girar una mica la truita per no donar-li tanta avantatge, perquè clar, ella em veu tota la setmana. I aleshores ell sempre jugava un punt amb... que mira,
que fa... Que...
És a dir, l'objectiu torna a ser que no guanyi Bernat Soler.
No és veritat, això, no? No és veritat, aquest no és l'objectiu. Jo estic molt contenta que Bernat Soler guanyi.
Hem començat per l'objectiu i ara hauríem d'anar cap al canvi de format.
Sí. El canvi de format no és un canvi de format, sinó que en lloc de fer un personatge cada divendres, entrarà en joc un partit de futbol i un club.
Molt bé.
Però avisaràs?
Anirem alternant.
Dir...
Sí. Eh? Sí.
Avui,
sí,
per exemple?
Avui començarem amb un club de futbol, perquè ja que és el primer dia, doncs no fer un personatge.
És a dir, que les pistes, a partir de les pistes hem d'esbrinar un club,
sí. Que comença amb un club perquè es noti que hi ha canvi
exacte
de format.
Que hi ha estat pensant tot l'estiu, m'entén? Mentre estava de vacances donant-li volteta.
Que hi has estat donant voltes, clar que sí.
Clar.
El sistema
de... Estic molt contenta que avui sigui aquí Ferran Correas i que no hi hagi Bernat Soler, perquè això vol dir que Ferran Correas té l'opció de posar-se líder a la primera jornada.
O no,
la Gema o l'Oriol. Perquè atenció que avui té dos bons contrincants, el Ferran.
T'haig de dir que des de casa Autet ha celebrat molt aquesta renovació, perquè potser pensa que ara sí que tindrà opcions.
M'agradaria molt, però ho veig difícil.
El tema del personatge no l'acaba d'agafar, però potser amb partits o clubs sí que els agafa.
Sí, segur que serà líder.
Molt bé.
Bé, tres puntets pel guanyador a Can Certi. Un punt per qui sigui a l'estudi, però ha d'encertar-ho abans de la cinquena pista, si no, no se li donarà un puntet, i un puntet per qui jugui des de casa. I els oients, entre els oients, de moment ho farem entre l'oient més ràpid.
Molt bé. Doncs aquestes són les novetats de la tutoria d'aquesta temporada, explicades per la tutora superiora, i aquí va la primera tutopista de la temporada.
La tutoria. Pista número 1.
Avui busquem un club de futbol, un equip que pertany a una ciutat de menys de 250.000 habitants. Quin és?
Un club de futbol que pertany a una ciutat de menys de 250.000 habitants. Això, amb el padró de 2025, eh?
Sí.
Molt bé.
Amb el padró i ciutat, dic, no àrea metropolitana, ciutat.
Ciutat. Fas bé de dir-ho per pendents de futures impugnacions, perquè ja sabeu que la competitivitat entre els nostres col·laboradors acostuma a portar, hi ha hagut alguna demanda a la justícia ordinària.
Deixa'm dir només que avui no hi ha regal pels oients, que poden participar, òbviament, perquè la Sònia dirà... Què vols dir? Triar un o diràs el més ràpid?
No, diré el més ràpid. Ho he dit abans, que diria el més ràpid.
Direm el més ràpid, però bé, doncs, esperem algun patrocinador les pròximes setmanes, si algú s'hi anima.
Sí, aleshores ja ho farem entre tots els que participin.
Això de pidular en antena ha quedat molt malament.
No, perquè sempre està bé regalar als oients, no? Un regalet.
Sí, clar, però ja la feina l'hauríem de tenir feta.
La temporada vinent, servidor a ICAT i la Sònia Gelmà al capdavant del Departament Comercial de Catalunya.
No, que aniria.
Perdona, que estan treballant insistentment per trobar el regal adequat. Però clar, els nostres oients són exigents, no podem fer qualsevol
aquí,
regal.
Exacte.
Fins ara, tutora.
Fins ara.
Leo Messi, bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, gràcies per atendre el Tot Costa, fent honor al nom del programa. Hi ha alguna cosa que li costi a Leo Messi?
Sí, todavía, la verdad que sí, pero de a poquito me fui soltando y me fui acostumbrando.
Els teus fills parlen català?
Mateo mejor que Tiago, pero Tiago también.
Acostuma a passar que aleshores els pares s'hi llencen. Jo no sé si en el teu cas, de tant en tant, en la intimitat, també els hi parles en català.
Sí, con ellos sí, la verdad que...
Amb ells t'atreveixes,
sí,
eh?
Sí, pero después lo podría hablar, pero todavía prefiero mantenerlo así.
Tot costa una dècada. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glass. A Catalunya Ràdio, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
I el Salva Pou ha volgut arrencar el Tot Costa amb un homenatge a Freddie Mercury. Avui fa 34 anys que va morir el líder del grup Queen, una autèntica llegenda de la història de la música, evidentment segle XX. I aquest tema, Kind of Magic, una mica de màgia que podria servir per parlar del nostre primer protagonista. Marxarem cap a Bulgària, allà hi és el Roger Arbusà, que hi va estar present al Bulgària 0, Espanya 3, i ens hem d'interessar, òbviament, per Lamine Yamal. Roger, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Ahir ja ens explicaves que Lamine i Pedri eren els únics blaugranes titulars, després van aparèixer Olmo i també Cubarsí. La mala notícia és que Lamine no ha acabat del tot fi a aquest partit.
Sí, tot i que no és preocupant, eh? Té petites molèsties a l'esquena, que són molt lleus, pel que ens diuen des de la Federació Espanyola no són greus. Ahir de la Fuente el va canviar al minut 78. Quan va acabar el partit es va tocar amb la mà l'esquena, la zona lumbar, i feia encara de dolor. De la Fuente va anar de seguida a parlar amb ell, Lamine el va tranquil·litzar. Avui, com la resta de titulars ahir, doncs, ha fet treballar al marge al gimnàs, però insistim que no és greu, són només petites molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge a Turquia contra Turquia.
Bé, no l'impediran jugar, és a dir, no és baixa per aquest partit, però l'haurien de reservar, no? Roger, quina sensació has tingut quan has parlat amb fons de la Federació Espanyola respecte a diumenge?
Jo la sensació que tinc és que van amb cura amb Lamine Yamal, i no només amb ell, sinó amb tots els jugadors, però també tinc la sensació que De La Fuente és molt competitiu i que vol guanyar tant sí com no aquest partit de diumenge. Ja coneixem a De La Fuente, que escatima poc en això, i jo crec, per la sensació que tinc, jo crec que per poc que estigui bé, per poc que Lamine Yamal estigui bé, jo crec que diumenge serà titular.
Bé, doncs veurem què acaba fent De La Fuente, que normalment en aquests casos, sempre quan li pregunten diu allò de protegemos al jugador, etc., però menys quan no passa pel davant aquesta competitivitat que explicava el Roger. No té a veure amb el seu estat físic, però sí, com a curiositat, un dels golejadors d'ahir, Cucurella, ja prepara el Chelsea-Barça de Champions, eh?
Sí, que ahir va fer el segon gol amb la selecció espanyola, ahir en el partit d'ahir, és el seu primer gol amb Espanya, i com dius, recordem-ho, que jugarà contra el Barça a la Champions, també contra Lamine. De fet, haurà de defensar Lamine Yamal, i ahir a la zona mixta em feia broma.
Bueno, veremos, ya nos va a tocar jugar en Champions, ya me está diciendo cosas, pero bueno, poco a poco tampoco me lo puede lesionar, que si no, no puedo venir otra vez a la selección. Así que no, bueno, será un partido bonito, creo que aquí la selección muchas veces nos toca enfrentarnos y bueno, pues creo que será un partido difícil, ojalá sea difícil para ellos, jugamos en casa y será un partido muy bonito y especial.
Està bé que Cucurella tingui classe. Quins són els límits? La prioritat és no lesionar Lamine, baix cap concepte. Roger, des de Bulgària, alguna cosa més?
No, que Pedri va jugar tot el partit, Lamine aquests 78 minuts, Cubarsí 45 va entrar al descans, va jugar la segona part, Dani Olmo 20 minuts, que per cert, igual que Lamine, va poder fer algun gol, i no van jugar en canvi ni Fermín ni Ferran.
I tornaràs a Sofia, Roger?
A veure, si m'hi heu d'enviar, hi vaig. Si ha de ser perquè ha de sortir de mi, triaria alguna altra ciutat per descobrir.
No, no, sabem si tornarà, però... no li ha agradat, però ho ha dit de manera elegant.
No sabem si tornarà, però segur que no s'hi quedarà. Roger, gràcies, bon viatge.
Gràcies, adéu.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Federació Espanyola diuen que no res, que normal és que jugui diumenge a Turquia. El Barça, què hi diuen?
Sí, doncs una miqueta la Federació Espanyola el que ha transmès a l'Arbusa és el mateix que ha transmès al Barça. El vestidor blaugrana i el club estan tranquils, màxima tranquil·litat amb l'estat físic de Lamine. El Barça ha preguntat als metges de la Federació Espanyola, des d'ahir a la nit estaven en contacte per veure què eren aquestes molèsties, com estava el jugador i sobretot si calia prendre precaucions, i tot el que han transmès ha estat en la línia del que ara sentíem, que són molèsties sense importància, que no hi ha cap risc de lesió greu i que, per tant, doncs, que podria jugar, està disponible per jugar diumenge. A partir d'aquí, al Barça, l'única cosa que sí que els ha dit és que, evidentment, els mantinguin informats en tot moment si hi ha algun canvi amb aquestes molèsties, i fins aquí no han demanat perquè diuen que entra dins del sentit comú, doncs, tingueu precaució i no el feu jugar, si no, no. A partir d'aquí, com que està bé, doncs ja no en donen més importància.
És una petició que ja no s'hauria ni de fer.
Sí, per això, vull dir que per això diuen que és el sentit comú dels metges i el cos tècnic de la Federació Espanyola, amb qui tenen relacions molt bones i contacte diari i, per tant, tranquil·litat amb Lamine.
Em declaro culpable d'haver començat la campanya de patiment virus FIFA a la primera, i a més amb Lamine, i a més amb una qüestió que sembla menor, i sobretot perquè Lamine aquests problemes a l'esquena aparentment no li venen de la selecció espanyola, sinó que ja els havia tingut en algun partit amb el Barça. Però estaríem d'acord que, tenint en compte que el Mundial ho has de fer expressament per no classificar-t'hi, no caldria que jugués diumenge?
Home, jo no ho veig tan fàcil, eh?
Que no.
Has de quedar primer de grup per assegurar-te la...
Ja.
Però és que... I jugues contra Turquia, que és el teu rival.
L'altre dia vaig sentir, que ho desconeixia, perquè... Que si Espanya quedés última de grup...
Va la repesca.
Hi ha una repesca perquè va guanyar la Nations League...
No,
és impossible. O sigui, has de perdre partits des d'ara fins al juliol per no anar al Mundial.
Sí, però guanyant a Turquia te l'assegures. Ja és un grup de 4, si guanyes a Turquia, que és el principal rival, perquè doncs els altres, evidentment, ni Georgia ni el rival que ja vas guanyar i fora de casa seran rivals. Per tant, jo crec que diumenge ja et jugues a estar al Mundial o no.
Jo entenc que el teu patiment, però De La Fuente anirà al seu, i el seu és jugar davant Turquia, guanyar, i per guanyar en fi, Lamine és Lamine, o sigui, no és qualsevol jugador.
Així que em va sorprendre que hi jugués amb l'11 titular, perquè pensava que l'11 titular bo seria contra Turquia.
Això també ho vaig pensar, perquè després al descans va canviar Lenormand perquè tenia una targeta i se suposa que vol que jugui a Turquia, i vaig pensar, cony, doncs avui que jugues amb tot el carinyo contra uns arreplegats, posa els no tan titulars, vaja. Són coses meves, eh? Ell deu pensar, escolta, a mi em paguen per guanyar els dos partits i poso els...
Quant abans millor, ja està. Millors.
Però el que vull dir és que, per exemple, el març, que hi va haver aquella ronda...
Quarta final de Nations League.
A nosaltres se'ns enduien els dimonis perquè estaves a la porta del tram final de temporada, però allò sí que és a caixa o faixa. Ja sé que és la Nations League, però allò...
Mira,
és més important el partit contra Turquia que l'eliminatòria contra Holanda. Sí, el partit contra Turquia jugues un Mundial. Però la meitat contra Holanda és una competició menor com la Nations League.
Però el Mundial és triar la teva pròpia aventura. Si vols anar al Mundial en fase prèvia, vés a la pàgina 60. Si vols perdre 6 partits, vés a la 85. És que insisteixo.
A l'enrevés...
Tu és molt fàcil. Segur que De La Fuente no tant.
Ah, no, clar.
A l'enrevés, en clau Barça, tu diries que no jugui davant el València.
Com, perdó?
Mirant-lo només, en clau Barça, tu diries que no jugui davant el València...
si hi hagués...
Que queda molta lliga, si no passa res, si el Barça no guanyarà ni perdrà la lliga, mira, però guanyar o perdre...
Et poso dues no, condicions. Si el Barça, si el Barça no hagués deixat escapar punts a Vallecas, sens dubte, i si que jugui contra el València fa perillar que jugui a Newcastle, ni t'ho explico.
Però el que estan dient és que les molèsties no són greus... No...
M'he declarat culpable de fer-vos patir amb mi...
És que el punt de... Les molèsties perquè me les heu comentat, però si no jo ahir ni m'hagués assabentat.
Se'n va anar... Sí, recordo que quan se'n va anar alguna ràdio ho va dir perquè es tocava l'esquena, però... No,
si tots voleu que jugui a Turquia...
El punt de partida sempre és el mateix. El punt de partida és que, des del nostre punt de vista, la minya mal, si no va a la selecció espanyola, millor, molt millor. Perquè el que voldríem és que només jugués amb el Barça, des del nostre punt de vista, des de la perspectiva d'aquí. Si tu agafes la perspectiva de Luis de la Fuente, que potser té... Que quants partits l'any deu tenir? 8-10? Doncs vol que aquells partits... Bon,
i del mateix la minya mal, que voldrà jugar tot el possible.
Permeteu el paral·lelisme, per mi el partit d'ahir és com un Barbastre-Barça. És un partit que has de guanyar, perquè si no perds un títol, però...
Per tu sí, però per Luis de la Fuente és el partit més important que té, perquè ell té dos partits al mes.
No, el més important se suposa que és el de Turquia. Llavors, jo...
No, però el d'ahir era el més important i ara el següent és el més important.
Si les molèsties són mínimes, jo prefereixo que jugui contra Turquia diumenge i enllesteixin la classificació el més aviat possible, que no que hagi de jugar una repesca. Mm. Llavors, vés a saber en quin context està.
Ferran, és igual, perquè si no juguen la repesca, serà pitjor encara perquè juguen la cosa aquesta contra Argentina, la finalíssima, que allò sí que serà, vaja, com si s'acabés l'univers. No, no serà millor, no em convencereu.
Pateixis molt.
Però tots voleu massa que jugui a Turquia, doncs...
No, a mi també fa. A mi que jugui, que no jugui, a mi també fa.
És que segurament el
no trobo el vol jugar problema. És
aquest és un altre tema que...
Estàs a les portes de Bés, de Pilotador, i aquests partits compten.
Sí, però ja han votat, crec,
sí, la Pilotador ja està votada.
Però per la...
Home, seria realment sorprenent que li donessin el De Best per una actuació brillant a Turquia. També t'ho dic.
Ivan
Basten va guanyar una pilota d'or amb un hat-trick al Göteborg, sí, però no seria...
Tu, si poguessis, li segrestaries?
No, totalment.
A la teva casa, i sentau?
També nosaltres, això sempre ho dic, veiem la... com diu la Sònia, perquè sí, només volem que jugui el Barça i perquè però... la nostra selecció considerem sempre que és la catalana i la catalana no juga.
Però escolta, que jo no estic fora del món. Jo ja entenc que Lamine és el primer que vol jugar i que hi ha certs partits en la selecció espanyola que per Lamine poden ser igual d'importants que els que juguen al Barça, però aquests jo crec que no.
Un cop classificats, tindràs raó. És a dir, un cop classificats, si els hi queden dos, tres partits, tindràs raó en dir no cal forçar per un partit que ja no hi ha res en joc.
Però és que el jugarà igual.
Bé, però aleshores sí tindrà raó en queixar-te. Clar, aleshores sí que està... Jo, vaja, jo com a mínim estaré d'acord.
També va acabar Frenkie amb molèsties ahir. Ho va dir el mateix Koeman a la roda de premsa. El va canviar perquè tenia molèsties, perquè tampoc era res important.
Frenkie no li preocupa tant com a mi.
Sí,
a Frenkie
no em preguntis per què, però el grau de patiment no és
el mateix.
Segurament jugarà, perquè com que van empatar, el següent partit serà molt important.
Per cert, sorprenent, vaja, hi ha hagut uns quants resultats sorprenents, però Alemanya va palmar Eslovàquia. Vaja, sí. En fi, deu ser per això. Qui juga de porter ara que no hi és Ter Stegen?
No el va mirar.
Ara ho mirarem. Mentrestant, la Laia s'encarregarà de subratllar com es mereix que ara sí el Barça acomiadarà Oriol Romeu oficialment.
Sí, i mira, just és veritat que abans ho dèieu, que ahir ho estàvem comentant, que ho havíem trobat a faltar, però que el club ho justificava dient que doncs, es comunicaven les sessions a jugadors, els traspassos, jugadors que marxaven demanant voluntàriament, però que en el seu cas doncs, van valorar i van decidir que no calia. Doncs bé, això en 24 hores ha canviat. Recordem que Oriol Romeu el 28 d'agost va ser quan van rescindir el contracte i es va comunicar internament entre el club i els periodistes, però no va haver-hi aquest comunicat oficial i avui sí que l'han fet, on a més d'explicar que rescindeix aquest contracte, doncs agraeixen també doncs, el seu compromís amb el club. Li quedava un any més de contracte. Oriol Romeu, és cert que les negociacions per rescindir no van ser ni ràpides ni ni fàcils o tan fàcils com
ni satisfactòries per a Barça, no passa res.
No, perquè el jugador d'entrada doncs tampoc volia marxar, vull dir, ell, la seva idea era quedar-se i complir aquest any més de contracte. El club li va fer veure que no, que havia de sortir, tenia molts problemes també de fair play, i llavors aquestes coses com acaben sempre, doncs que el club evidentment doncs rescindeix contracte i li paga doncs els diners que falten, no?, doncs, de contracte.
Impecable. Ara sí, amb una setmana de retard, i és veritat que en alguns casos ha provocat certa confusió. Ah, però ara l'han rescindit? No, el van rescindir fa una setmana, però ara
el mateix comunicat del Barça ja informa que se'l va rescindir dins del mercat. Mm. Per cert, Baumann és el porter d'Alemanya, 35 anys, del Hoffenheim.
Han apostat per gent del... Ara que ja no hi és, no hi eren, apostat per la joventut de la porteria alemanya.
Deixa'm, que ja que tenia el comunicat i ahir vas dir que no costava res ser elegant, no?
Sí que sí.
Doncs
no,
que llegim, li desitja al club molta sort i èxits en el futur.
No, però és que ja vaig dir que no calia ni que li agraïssin, simplement fer com es fa amb tothom, que és acabar l'etapa al club.
És un tema de respecte cap al futbolista.
Totalment, totalment. I igual que ahir vaig dir el que vaig dir, avui dic que el Barça tard, però s'ha posat a lloc i jo que ho celebro.
Molt bé.
Alguna cosa més?
Veus? No, res
que
més.
Que fàcil és enviar-me content de cap de setmana.
Sí, sí, a més el teu aniversari demà.
M'heu fet emprenyar enviant la mina a Turquia, però ara ja estic més content.
És que bé, nosaltres treballem per tu i la teva felicitat.
Així m'agrada. Aquest és l'objectiu.
Sí,
gràcies,
sí, sí.
Laia.
Vinga, adéu-siau. En Argentina nació y acá no podrá ver de Rosario hasta Miami un camino que afiré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender la emoción que hoy tenemos porque ya se viene 10. Pero eso se terminó, es que Leo ya está aquí. Muchas gracias Barcelona y también merci París. Muchachos.
Tocats, dos quarts de vuit del vespre, canviem Lamin per Leo Messi, que, com explicàvem a l'inici, aquesta matinada ha jugat l'últim partit oficial en territori argentí. Joan Fitó, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit en què, a més, ha estat absolutament protagonista.
Sí, i que no podia anar millor. Ovació eixordadora a l'inici del partit. Hi havia tota la família de Leo Messi, els seus fills.
A la gespa.
Sí.
Menys Antonella, era tota
era tothom,
la família.
Sí. I durant el partit, guió somiat, victòria 3-0 contra Venezuela, dos gols de Messi i un final perfecte de trajectòria amb l'Argentina, una trajectòria que sempre ha estat marcada per episodis complicats. De fet, fins i tot Leo Messi es va retirar de la selecció argentina, va dir que no donava per més el tema amb l'Argentina i on la relació amb aquesta afició doncs, no ha estat del tot bona. Al final del partit, pràcticament entre llàgrimes, Messi deia que acabar així era un somni i recordava l'efecte rebut durant molts anys a Barcelona.
Mucha cosa, ¿no? Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé, poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo. Y bueno, mi sueño era tenerlo acá también, en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero bueno, me quedo con todo lo bueno, con todo lo bueno que hicimos.
I aquí, encara sobre la gespa, i durant aquesta entrevista postpartit que li feien a Messi, sorprenen unes paraules, perquè entre tanta eufòria i emotivitat, Leo Messi ha deixat anar que segurament no serà el Mundial del 2026.
Bueno, lo mismo que dije en su momento, no creo que juegue el otro Mundial, ¿no? Por edad, lo más lógico es que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día y sintiendo sensaciones y nada, lo que sí está claro que hoy era el último por los puntos acá.
L'argentí assegurava en aquesta entrevista que són 9 mesos fins al Mundial, que són moltíssims mesos, que a partir d'ara anirà dia a dia, partit a partit. La competició regular als Estats Units, la MLS, acaba el 18 d'octubre, la fase regular. A partir d'aquest moment comencen els play-offs. Veurem quan allarga Inter Miami doncs, aquesta participació a la MLS. Llavors, Messi explicava que haurà de fer 6 mesos de pretemporada. Clar. I que són 6 mesos que poden ser molt durs perquè, evidentment, doncs, no tindrà competició i per això posava en dubte una mica la seva participació en el Mundial del 2026.
I per això, i perquè...
És que Renovi segueixi jugant a l'Inter de Miami, no?
Sí, a mi m'ha cridat l'atenció el mateix, que no sigui que Messi separa el que és la seva vida de club, per dir-ho així, de la seva vida. Vaja.
Però si tu vols jugar al Mundial has de jugar amb algun equip. Estar 6 mesos sense jugar no... no...
Vols dir que en l'impàs de l'Inter fitxi per un altre equip?
Que jugui amb algun equip. Jo crec que seguirà l'Inter de Miami, però si no segueix l'Inter de Miami, fitxa per algun equip.
D'acord, d'acord. És que crec que la renovació no és oficial, però jo la dono per feta.
Sí, de fet ho va explicar el Xavi Campos.
Va explicar que havia renovat fins al 2000. Sí. Però el que diu Messi no és tant que no continuï amb l'Inter, sinó que, clar, si acaba l'octubre i no torna a jugar fins al març, clar, això... Potser amb 23 anys no és tan difícil d'assimilar i amb 38... Vaja, no ho sé, mira. Anem cap a l'Argentina amb una dona que ha estat aquesta matinada al Monumental. Vero Brunati, bona tarda.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buena tarde.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien, muy bien. Todavía, como todos los argentinos, con la emoción a flor de piel, más allá de que uno ayer estaba trabajando, no deja de ser... un momento histórico muy especial para todos los argentinos, que Lionel Messi haya jugado su último partido en el Monumental oficial por los puntos, porque seguramente va a haber otros partidos en la Argentina.
Ara et pregunto per l'emoció de Messi i per què senten, què sentiu els argentins, però començo per això últim del final. Messi, jo no diria que ha dit que no anirà al Mundial, però tens la sensació que ha posat prevenció, però que la idea és que hi vagi?
Mira, yo tuve una sensación ayer, y estaba en zona mixta, y por supuesto iba escuchando a medida que Messi iba parando, ¿no? Y creo que tiene que ver con que él está gestionando sus últimos años de carrera, con todo lo que eso significa. Entonces, en cada tramo de zona mixta decía una cosa, pero la iba matizando. En otro momento dice, mi ilusión es estar, lo veo cerca. Entonces, claro, la imagen inicial poniendo en duda, que es verdad, lo pone en duda porque hay una realidad, que es una realidad competitiva, que tiene que ver con que Messi en la MLS va a tener un parón, tiene que llegar bien a la final de la MLS, ese parón de 6 meses que ustedes hablan es un tema, cómo gestionarlo, porque no va a tener competencia, pero la realidad es que yo lo noté ilusionado con la posibilidad de ir al Mundial. Cuando llegó a donde estaba yo, habló de su ilusión de estar en otro Mundial y que lo tenía más cerca. Ahora, es cierto esto de que va gestionando partido a partido cómo se va sintiendo, por esto mismo, porque está viviendo una situación que no la vivió nunca, que tiene 38 años y que tiene que prepararse para un Mundial, representa a esta edad otras dificultades, pero la ilusión la tiene.
Em fa la sensació que de tots plegats, el més prudent respecte a la seva participació al Mundial és ell, no? Perquè recordo que quan acaba el Mundial de Qatar... ell pràcticament dona per fet que no arriba el del 2026. Després s'ha anat trobant bé, ha anat veient-ho com més a prop i tots plegats han donat per fet que hi seria.
Claro, porque por lo que les decía recién, digamos, esta situación es una situación completamente nueva deportiva para él. O sea, él está acostumbrado a 20 años de plenitud, que obviamente representó mucho sacrificio, mucho esfuerzo para mantenerse en el nivel en el que se mantuvo y lograr ser quien es, pero ahora, digamos, el físico le pasa factura. Por eso él es tan prudente, no quiere generar falsas expectativas. Desde él, como yo lo escuché, él la ilusión de estar en el Mundial la tiene, pero tiene que ser prudente, no quiere ir partido a partido. En su entorno son muy optimistas y dicen que él va a estar, y a tal punto que él ponían en duda esta cuestión de que fuera su último partido oficial con la selección argentina, porque tiene mucho que ver con esto, con el sentir, cómo él siente de su físico, cómo afronta algunas dificultades. Ha tenido varias lesiones en Inter Miami, y entonces eso lo pone en una situación de realidad. Y el desafío de gestionar, por la organización que tiene la MLS, el término de la competición en diciembre y después el parón para llegar óptimo Y por eso también remarca, espero hacer una buena pretemporada, porque él sabe que una buena pretemporada es la base para llegar óptimo al Mundial. Ahora, por parte de Selección Argentina, es un hecho que Lionel Messi, en las condiciones en las que esté, va a estar en el Mundial. O tiene las puertas abiertas para el Mundial. Eso, digamos, es Messi más 10.
Això t'ho va preguntar, però a l'Argentina a ningú li importa que tingui 38 anys, que evidentment ja no sigui el que era un temps enrere. És a dir, ningú ni es planteja, no només que vagi al Mundial, sinó que no sigui titular.
No, nadie en Argentina. Messi se ganó el derecho de decidir hacer con su vida y con su carrera lo que quiera después del Mundial de Qatar. Todo lo que nos dé Messi de ahora en adelante es un regalo, es una chapa. O sea, el argentino está muy agradecido con Lionel Messi. Ya te digo, hoy los argentinos estamos con una emoción muy a flor de piel. Yo no, lo único parecido a esto fueron situaciones con Maradona. Y aún así tiene una exposición diferente por lo que representa a Leo y por lo que nos ha tocado vivir. Para nosotros, Leo hoy es el jugador más importante de la historia de la selección argentina después de Diego. Y los argentinos, como somos futboleros, lo vivíamos ayer a la noche con una tristeza. Hemos llorado con él, nos hemos emocionado. Yo estaba con mis hijos en la cancha, había muchas familias que estábamos con padres, hijos, madres, o sea, fue un momento realmente muy, muy, muy emotivo.
Jo no tinc cap mena de dubte que Messi jugarà al Mundial i que serà titularíssim, però si ho penses fredament, per arribar a fer el Mundial és molt millor jugar a la MLS que al futbol europeu. El futbol europeu arribes al mes de juny, després de 10 mesos de tralla, de Champions, de Lliga, arriben els jugadors fosos. A mi Messi acabarà el mes de novembre, dos mesos de vacances, principis de febrer,
des d'aquest punt de vista,
començarà per temporada, i amb tres mesos de futbol en tens suficient per arribar fresc i en forma. Vull dir que jo crec que és molt millor jugar a l'MLS en aquest cas que no al futbol europeu.
Ell tindrà un rodatge molt similar al que va tenir previ al 2022, que precisament el Mundial va ser al novembre, i els jugadors efectivament no van arribar tan trillats com d'habitual.
De fet, el PSG, creient que havia estat fent pretemporada per anar al Mundial, no van acabar molt, molt contents. Vero, acabo. Parlaves de l'emoció dels argentins. Jo no m'he perdut gaire partits de Messi, ni amb el Barça ni amb la seva selecció, i no el recordo tan emocionat com ahir mai en un terreny de joc.
No, digamos, de lo que vivimos ayer, te diría que fue parecido al homenaje que se le hizo a los campeones del mundo después de Qatar. O sea, ahí fue realmente también un momento muy emocionante. Ahí también Leo lloró, estaba con su familia, sus hijos. Yo creo que ayer lo que pasó también es que los argentinos no terminábamos de caer. Por eso... Quizá el homenaje, si ustedes lo buscan, el homenaje a los campeones del mundo fue todavía más emotivo, más exclusivo. Pero yo creo que tiene que ver con esto, con que el argentino, como que los argentinos todavía no nos lo creemos que está llegando el fin de la era Messi. Y respecto a qué va a suceder con Messi, cómo se va a preparar para el Mundial, para todos nosotros es una incógnita, porque tiene que ver con esto que dijo, ¿no? Voy partido a partido, voy disfrutando y voy viendo cómo me siento. Y no es lo mismo hacer una pretemporada hace 4 años, como lo hizo con PSG, que estaba en absoluta plenitud, que hacer una pretemporada ahora en una liga que es completamente diferente a las ligas europeas. Tampoco tengo claro que Leo quiera volver a Europa en este contexto, porque sabe lo que ustedes... Uno, claro, tiene la ilusión de volver a verlo en los grandes escenarios, ¿no? Como la Champions, pero yo no tengo tan claro que Leo esté buscando eso. Yo creo, al contrario, que está buscando el mejor tránsito posible de estos últimos años. Y ya te digo, él evaluará, según cómo se sienta él con su físico, el momento en el que... En que decir que sí, me voy al Mundial, aunque tenga la ilusión, o decir que no, o cuándo va a ponerle punto final a la selección argentina. Esto es algo muy, muy personal de él.
Doncs haurem d'esperar a veure com va gestionant Messi aquests últims mesos, anys de la seva carrera, però fa tota la pinta, com diu la Vero Brunati, que malgrat el que va dir ahir i que va esglaiar a tothom, sobretot a l'Argentina, si tot va com ha d'anar, serà el Mundial dels Estats Units aquest estiu. Vero, sempre és un plaer parlar amb tu. Una abraçada molt forta.
Una abraçada molt forta. Bé, a tots.
Sobre l'Oriol ja hi ha dit la seva i a més ha apuntat un timing que té molt de sentit. La Gemma i el Ferran, veieu Messi Mundial i més enllà, Mundial i bona nit i tapa't, Mundial i adeu Argentina a Inter Miami fins que aguantin les cames.
No ho sé exactament, em passa com a l'Oriol, jo crec que tinc poques dubtes de que el pròxim Mundial sí que arriba, perquè encara està en una bona forma física, encara està en actiu i encara ell es sent bé, a pesar de les lesions que ha tingut, que bueno, pues és que ja té una edat. Però més enllà del Mundial, jo crec que ell deu tenir l'objectiu ara màxim de poder arribar al Mundial, perquè bueno, després de guanyar l'últim i a la seva edat és, vamos, deve ser la torta. Uh-huh. I més enllà d'això, no sé, perquè en el Inter de Miami tampoc l'exigència és màxima, no, amb el qual pot continuar jugant sense una pressió, sense estar molt agobiat com l'hagués passat si estigués aquí a Barcelona. El ritme és un altre, en el qual si ell sent que li agrada anar a entrenar i que li agrada formar part d'un grup i de no baixar-se, continuarà. La clau la té ell.
Jo, quan va acabar el Mundial de Qatar, era dels que pensava que no tornaria al Mundial.
Jo aquella nit jo estava convençut que
allà ho tancava. Que era la selecció argentina. Era la història perfecta.
Et diré més, em va cridar molt l'atenció, igual em traeix la memòria. Jo diria que ell va donar per fet que
no arribava aquest, que no arribava, sí, ho comentava abans. No.
I em sona que a Scaloni li van preguntar, i jo no sé si perquè no es va atrevir en aquell moment o perquè de un manguarda dir-li a Messi quan ha de plegar va dir alguna cosa així, bueno, i per què no?
Sí, ja ho veurem, sí.
I tres anys després aquí estem.
És el que comentava jo abans, i a mi sí que em crida l'atenció la prudència que sempre ha tingut Messi respecte a aquest pròxim Mundial, perquè allò era el colofó d'una carrera amb la selecció, amb la que a més ha tingut una relació d'amor-odi, sobretot en els primers anys. I, per tant, era perfecte per posar el punt final.
Sí, perquè ara és arriscat.
I per això jo crec que la seva prudència també té a veure amb com es veu ell, perquè ell és un guanyador. I ell deu pensar que per anar allà i frustrar-se constantment, prefereix no anar. Saps?
Jo era dels que pensava que no arribaria, però ara sí que penso que arribarà. O sigui, ara també el Mundial és a Estats Units. És a Amèrica del Nord, però bàsicament és a Estats Units. Estic convençut que Argentina jugarà a Miami.
És fàcil, jugar a casa.
Serà
a
Miami, jugarà a casa. Jo veig que sí. És cert que quan acabi la MLS, doncs quedaran molts mesos, però bé, serà que no tenen preparadors i tot el que vulguin. De fet, això no li passarà amb ell només, no? O sigui, acaba d'arribar Rodrigo de Paul, que és titularíssim també amb la selecció argentina, que també estarà aturat tot aquest temps. És cert que és molt més jove, però haurà de fer una pretemporada exactament igual que la de Messi. Per tant, jo crec que sí. I a Inter de Miami, jo crec que evidentment serà el seu últim contracte. El que signi ara o el que està signat serà el seu últim contracte. Si és per un any o per dos, ja es veurà. Però aquí s'ha acabat i és com Bussi. O sigui, Bussi també està per plegar. Està a punt de fer-ho. Ja. Bueno, és que,
i Suárez, ni t'ho explico.
Suárez potser
el que no m'encaixa és que li vaig llegir unes declaracions a Suárez que va dir que, bueno, que tenien parlat amb Messi, que plegaven junts, i jo pensava, jo crec que no aneu exactament en el mateix timing, però en fi.
És molt difícil, ja veu. I més per jugadors que han significat tant en el món del futbol com Messi.
No van al mateix timing, però tens algun dubte que no, que plegaran junts?
No.
Jo...
Inclús Jordi Alba.
Sí. No, jo, Alba i Busquets, crec que decidiran pel que ells pensin.
Però... Jo crec que Busquets plegarà abans.
Però Luis Suárez, jo crec que pleguen, pot ser a condició del seu futur de Messi.
Si pleguen junts, jo crec que serà perquè Messi dirà, vinga, va, doncs pleguem junts, perquè ara mateix l'estat físic de l'un i de l'altre...
Aquest és un altre tema.
Vull dir que, no té res a veure.
Que, bé, hi ha moltes arestes d'una decisió, però tu veus jugar ara a Suárez i no té cap sentit que continuï jugant a...
Tu saps perfectament que si Messi vol que Suárez continuï...
Clar, ho sé,
A mi, escoltant a l'Avero, m'ha fet enveja... aquest comiat de Messi en el seu últim partit
amb
la selecció argentina, tenint en compte que aquí no se l'ha pogut...
I encara vindrà un partit d'homenatge a l'Argentina,
Això no serà el comiat.
Això és el comiat de les eliminatòries.
Però que anava a dir...
Ells troben sempre un argument per fer una festa.
Però jo em refereixo... Okay, jo sempre m'havia pensat, havia imaginat el comiat de Messi aquí, del Barça, amb això, amb el que deia la Vero, amb gent plorant al Camp Nou, amb bé, i no s'ha pogut fer.
Però
i això és...
Hi ha una part que jo és que crec que Messi, quan continua després del Mundial de Qatar, és perquè ell no es vol perdre el post. És a dir, després d'anys de rebre aquella rebuda al primer partit després del Mundial... Però jo pensava... perquè ell recordo que va dir no em vull perdre jugar amb l'estrella al pit, i això ho hauria pogut fer en un partit. Però, clar, és, a mi em recorda molt el comiat de Karim Abdul-Jabbar, que va estar una temporada sencera jugant a la NBA i a tots els pavellons li fotien. Clar.
Escolta, i que estàs un guanyador.
Que sí, que sí.
Mundial,
que ell sabia
que hi havia la Copa Amèrica, em sembla que era la centenària als Estats Units, que la van guanyar, i ara arribarà al Mundial.
I són un dels favorits.
És el favorit número 1.
Molt bé. A veure què pensa la nostra audiència, o més ben dit, què sent la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda de nou.
Bona tarda.
La pregunta, quan veieu Messi amb l'Argentina, encara el sentiu com si fos jugador del Barça, sí o no ja prescrit?
Sí, 59%, 41% pel no ja prescrit. El Damià diu, a Messi sempre me'l miro amb il·lusió i grans expectatives, però evidentment res similar a quan jugava de blaugrana. De les seves èpoques de blaugrana sovint s'hi recupero algun partit i cada cop tinc més clar que mai més veurem res que s'acosti ni un 60% del que vam viure i gaudir. El Sants Marc diu, en general deixes de sentir com a jugador del Barça quan deixes d'estar pendent de si es lesiona jugant amb la selecció que sigui, és a dir, l'endemà
de deixar el Barça. Llavors que estiguis tarat i et passi com a mi, que encara pateixes ara.
El Sergi diu, sí, serà sempre nostre. L'Àlex diu, Messi sempre serà una icona del Barça a nivell de l'escut, l'himne o el Camp Nou. És una referència històrica del club perquè gràcies a ell durant 17 anys estigués com estigués l'equip. Pel fet de tenir-lo amb ell, sabia tothom que qualsevol partit el podíem guanyar. El Bernabéu el va convertir en el seu jardí. El Pirata diu, sí, sempre serà el déu del Barça. I l'Incap diu, no sento que estigui del Barça i és una llàstima. Però és culpa nostra, quan sempre apures a l'últim segon esperant un miracle, a vegades no es produeix.
Ara ve una pausa. Atenció, amb entrepà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
El nostre club té més títols europeus que lligues del seu país. Quin és?
Si esteu pensant, no pot ser el Madrid, perquè Madrid té més de 250.000 habitants, però això de títols europeus i lligues ja podria ser això. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Saps quin dia és avui? Avui és el dia d'emportar-te un trosset d'Itàlia fet amb molt d'amor i no pagar-lo fins a 2026. Descobreix els Fiat Days, amb fins a 6.000 euros de descompte en tota la gamma híbrida i elèctrica i no paguis fins a 2026. Finançant amb Stellantis Financial Services fins a fi de mes. Consulta'n les condicions a fiat.es.
Fira Tàrrega, Mercat Internacional de les Arts Escèniques. De l'11 al 14 de setembre de 2025. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Del
Del 23 al 28 de setembre torna la Mercè. Consulta el programa a barcelona.cat/lamercè. Ajuntament de Barcelona.
Hem preguntat als nostres jugadors com seran els rasques de l'11 d'aquí 100 anys.
Estarà fet a tungstè o de bon flami.
Pescarem per telepatia. Potser... rasca. Rasca, rasca, rasca.
Per molt que canviïn els rasques de l'11, hi haurà una cosa que seguirà igual, que cada vegada que juguis faràs que milers de persones amb discapacitat tinguin una vida millor. 11. Ara i sempre. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Després de dinar amb la panxa plena...
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és... A la Gandula, del Poni Pisador i Joan Garriga.
Fa bon temps i passairem a la Gandula.
Troparàs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
No sé si has tingut temps d'anar a molts restaurants aquí a Osaka, però trobaràs la gent molt simpàtica.
L'atracció és menjar.
L'atracció és menjar, efectivament.
Com un kushikatsu, això.
Encetem la temporada del caníbal amb un menú dedicat a una de les ciutats gastronòmiques del món, Osaka, considerada la cuina del Japó.
I aquí es van fer famosos amb els anys de cuinar millor que ningú. I té un sabor més fort, amb més caràcter.
Quina meravella. O sigui, he posat la salsa maionesa i a sobre la planxa fet com un bar.
Oh. Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
La tutoria. Pista número 3.
Els argentins Héctor Cooper i Daniel Passarella han estat entrenadors d'aquest equip. Quin és?
Vaja, ja m'he equivocat. Ja havia
sí,
enviat,
t'has equivocat?
Jo. Sí, ja havia enviat i no...
A veure, vaig a mirar.
Bueno, d'aquí a una estoneta ve la quarta tutopista, però aquesta dada dels entrenadors jo crec que és bastant, ens encamina bastant. Quatre minuts i les vuit. S'ha quedat per aquí l'Oleart perquè hem d'escoltar un avançament, un extracte de l'entrevista que escoltareu demà al Tot Gira. El David Clopés ha entrevistat Dimitrovic, el nou porter de l'Espanyol, el substitut de Joan Garcia, del qual Sònia en parlen en aquesta entrevista.
Sí, sí, és un dels protagonistes de l'entrevista, tot i que Dimitrovic fa un repàs a moltes altres coses. Dimitrovic és conscient que ser substitut de Joan Garcia no és fàcil, que Joan Garcia va deixar el llistó molt alt, ell ho sap, però tot i que n'és conscient, també assegura que aquesta pressió no la sent.
A mi no m'impacta mucho, al final. Joan... ha sido mejor portero de la pasada campaña, sin ninguna duda. Tenía una cláusula en contrato, decidió pagarla, ejecutar la cláusula. Se ganó con eso decidir dónde quiere ir. Y nada, yo he dicho muchas veces, a mí no me pesa, yo no vengo aquí como recambio de Joan, yo vengo como Marco.
Contundent Dimitrovic, el nou porter de l'Espanyol, que ja ha estat molt aplaudit a Cornellà amb algunes actuacions, entén que per als aficionats blanquiblaus veure Joan Garcia al Barça sigui dur, ha de ser dur, però a la vegada fa una reflexió, perquè l'adeu de Joan Garcia també ha beneficiat el club.
També quiero decir, ¿sabes? Ya entiendo el traumatismo de los pericos, pero... gracias a esa incluso cláusula se hizo un mercado muy, de momento muy bueno para el club, que puede aportar mucha estabilidad. Se firmaron jugadores para larga duración, gente con talento, con presente y con futuro.
Dimitrovic parla molt clar en aquesta entrevista al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La podreu sentir demà a partir de les 6 de la tarda dins el Tot Gira.
em crida l'atenció, no diré que sigui un gir, perquè Dimitrovic és un nou vingut, per dir-ho d'alguna manera, però els termes elogiosos que parla, en què parla de Joan Garcia, tant com a millor porter de la temporada passada, com fins i tot el que ha suposat la seva sortida en positiu per l'Espanyol, i ho lligo amb una entrevista que vaig escoltar ahir a RAC1 amb Puado, amb el capità de l'Espanyol, on també elogiava tant el vessant esportiu de Joan Garcia com el personal. Tinc la sensació que, no diré que el temps, perquè fa poc, hagi anat posant les coses a lloc, però com a mínim el que és la part professional de l'Espanyol està refredant. Vull dir que veníem de tallar-nos mans, etc., a l'estiu, i que tot plegat s'està relaxant.
A mi no me'n sorprèn tant, perquè si és dir, com és una realitat, que Joan Garcia ha sigut un jugador molt important per a l'Espanyol i que ha tingut una importància clau per a el club, no em sembla tan estrany. Crec que també la bona marxa de l'Espanyol té molt a veure amb que la marxa de Joan Garcia ja no sigui tan traumàtica. Si l'Espanyol hagués començat la campanya malament, crec que la ferida encara faria més mal.
Jo crec que les dues coses que ha dit Dimitrovic són dues veritats com un temple.
Que sí.
Que Joan Garcia va ser el millor porter de la temporada passada, això afirmaria tothom, i crec que Unai Simón també ho va dir fa poc, el porter de l'Espanyol i de l'Atlètic, i que la venda de Joan Garcia li ha permès a l'Espanyol fer un molt bon mercat, això també és una realitat.
És indiscutible, però jo el que dic és que no tinc cap dubte que el perico del carrer continua.